Receptes per al benestar. Mai no podràs fugir de tu mateix. Així doncs, per què no intentes conèixer els millors consells per millorar la teva vida i la dels teus amb la psicòloga Rosa Barceló? Receptes per al benestar. Aquest dilluns a les 12:20 a l'hora Mora d'Ebre.
Les 12:16, ja 13 de juny, i temps per anar finalitzant la temporada de la ràdio d'aquest 2015-2016. I avui tenim últim programa, en aquest cas, de les receptes pel benestar. I com no, hem de saludar a la nostra psicòloga de capçalera, a la Rosa Barceló. Benvinguda, Rosa, una vegada més aquí, a casa teua, a la ràdio.
Gràcies.
A veure, Rosa, avui per acabar una mica el que ha estat aquesta temporada, doncs es faràs un resum, no?, de tot el que hem anat coneixent, no?, en aquests programes al llarg de, bueno, de les últimes setmanes, gairebé l'últim any, l'última temporada.
L'última temporada, sí. Aquest any l'hem dedicat una mica a diferents autors i a veure què ens aportaven, no? I ara ens hem fet, ara he fet un resum, que m'ha costat, perquè jo m'hagués quedat en tot, però és un treball de síntesi important, no? M'ha costat, del que jo penso, o a mi m'ha entrat més, no?, cada autor que ens ha portat encaminat a les receptes, no?, les receptes per benestar. Hem repassat uns 11 autors, i ara et diré una mica cada autor el que jo crec que ens ha portat. Llavors, el primer que vam parlar és un senyor que és contemporani, que es diu Walter Riso, i vam parlar molt, bastants, dos o tres programes sobre el tema de la dependència emocional, no? I m'he quedat amb la necessitat de que les persones han de ser independents emocionalment, en el sentit de no tindre que, bueno, que mantenir o que aguantar relacions insatisfactòries, no només de parella, sinó en general, no? I ser independent emocionalment no vol dir ser fred o ser indiferent, no és desamor, sinó que és una manera de relacionar-se amb els altres que implica altres coses. La independència, soc amo dels meus actes, no faig allò que tu vols per a que m'estimis, La no possessivitat, ni em pertanys, ni et pertany, i la no addicció, podria prescindir de tu encara que m'agrada estar amb tu, I que per aconseguir esta independència emocional, les persones hem d'estar oberts a córrer riscos, a noves experiències, a atrevir-nos a coses noves, a assajar comportaments, menjar els nous, canviar l'aparença, fer alguna cosa que mai haguéssim pensat que podríem fer. Per què? Perquè això ens demostrarà que podem canviar i que podem, si hem sigut dependents emocionalment, ser independents, no?
Sí, ho vam parlar una mica, no?, que això és la monotonia, no?, sembla que la creació d'hàbits sembla que acabi determinant que no pot ser d'una altra manera,
i que tot
que
està bé,
sempre està lligat a les mateixes persones o la mateixa realitat, persones o...
Si és satisfactòria, sí, però el problema és que si no és satisfactòria podem canviar, no? I també em quedaria d'aquest autor que hem de perdre una de les pors, penso jo, més universals i més comuns, que és la por a la soledat, Moltes vegades mantenim relacions, parlo d'amistat, no només de parella, que no ens satisfan per la por a no estar sols, no? I a partir d'aquí podem fer exercicis per reptar aquesta por, no? La por a estar sol, que és precisament de dir, pues, bueno, coses que no puc fer si no estic acompanyada, a fer-la sola, no? Reptar la por, de dir, jo puc fer-ho sola. A partir d'aquí elegeixo fer-ho amb persones que estic a gust, però si no ho puc fer sola, al final anirem persones que potser no estic a gust perquè no ho puc fer sola. És a dir, afrontar la por a estar sola vol dir, si estic sola estic bé, i per tant, si estic amb algú que valgui la pena, perquè sola també s'està bé.
Doncs sí.
També s'està bé.
Fins aquí Walter Riso, doncs.
Sí. Del nostre amic Jorge Bucay me quedarien moltes coses. Vam estar parlant quatre temporades dels camins que hem de recórrer les persones per estar bé, no? Un és lo de l'autodependència, acceptar la responsabilitat de la nostra vida, que lligaria amb la dependència, independència del Walter Riso. L'altre és lo de l'encontre, jo sóc una persona que estic bé sola, i a partir d'aquí descobreixo els altres, l'amor, el sexe, L'altre és el camí de les llàgrimes, l'acceptació de les pèrdues i els dols que ens anirem trobant a la nostra vida, acceptar és estar bé, no? Me'n recordo, sé el que he tingut que no tinc, però puc estar bé en el que ara tinc, encara que no sigui el que tenia. L'acceptació.
Sí, l'adaptació també.
Sí, a la realitat.
Acceptar és adaptar també.
I el canvi de la felicitat. Llavors, del Walter Rizzo me quedo en 5 permisos que les persones ens hauríem de donar per estar
Estarem
bé.
Estarem en Bucay, no?
Sí, ai, perdona.
Sí. Ha sigut una mica...
Un lapsus. El Jorge Bucay, sí. Me quedo amb els 5 permisos i un conte pel conte al final.
Vale?
Així acabem amb el conte. Els 5 permisos que ens hauríem de coincidir les persones que són, penso, molt potents i molt importants, que són els següents. Em concedeixo el permís d'estar i ser qui sóc, en lloc de creure que he d'esperar que algú altre em digui o em determini on jo hauria d'estar o ser. El permís a ser nosaltres mateixos, la nostra individualitat, únics. Em concedeixo a mi mateixa el permís de sentir el que sento, en comptes de sentir allò que els altres sentirien en el meu lloc. Em concedeixo el permís de sentir el que sento. Em concedeixo el permís de pensar allò que penso i també dret a dir-ho si ho vull dir o a callar si és que així em convé. El dret a pensar els nostres pensaments. Em coincideix el permís de córrer riscos que jo decideixi córrer, amb l'única condició d'acceptar pagar jo mateix el preu d'aquests riscos, assumir la responsabilitat. I l'últim, em coincideix a mi mateix el permís de buscar allò que crec que necessito del món en lloc d'esperar que algú més em doni el permís per aconseguir-ho o per obtenir-ho.
Doncs 5 punts molt esquemàtics que ens poden servir per això, per millorar la confiança en nosaltres mateixos i per, justament per això, per ser menys dependents des de la vessant negativa.
I estem donant la volta al mateix concepte, sí senyor. Permís a ser qui sóc, a tindre els meus sentiments, els meus pensaments, a córrer els meus riscos, a buscar el que busco sense que els altres m'hagin de donar el permís o que em diguin que no ho estic fent bé perquè ells busquen o pensen o senten una altra cosa, la individualitat.
Doncs passem pàgina.
Lo conta al final.
De moment deixem bucar i però
sí,
ho reprendrem.
Sí. El Viktor Frankl, aquest psiquiatre que va estar empresonat a Auschwitz, mos va deixar unes frases molt potents i molt contundents que he resumit en 3, no? Que donava un missatge positiu, que la capacitat humana de superar les adversitats i de construir una vida amb sentit no sols per a nosaltres, sinó també pels altres. Tenim la capacitat, els humans, de superar les adversitats, malgrat difícils que siguin, ell va estar en un camp de concentració, i que això ens dona un sentit a la vida. I la seva frase més potent, la llegiré, diu: l'última de les llibertats humanes, la llibertat essencial, aquella que ningú ens pot arrebatar, és la d'elegir la nostra actitud per difícils, doloroses o complexes que siguin les nostres circumstàncies. A l'home se li pot prendre tot, menys l'última llibertat per decidir el seu propi camí. I és especialment aquesta llibertat que no ens poden prendre la que fa que la vida tingui sentit i propòsit. Malgrat les circumstàncies, les persones no estem condicionades i podem decidir l'actitud en la que afrontem la nostra vida i podem entregar-nos a les situacions o fer-los-hi front, no? L'actitud amb la qual jo afronto les circumstàncies, siguin les que siguin, les dificultats, la resiliència, no? Davant una dificultat hi ha persones que s'esfonsen, hi ha persones que afronten la situació. Aquesta és l'última de les llibertats humanes, decidir si vols afrontar-la o vols deixar-ho estar.
Perfecte.
De Ferran Ramon Cortés, és un programa que vam fer tu, me'n recordo que parlàvem,
sí, mos,
mos va explicar molt bé el tema de la comunicació, que és molt important, i me vaig quedar en la idea de que les persones tenim estils diferents de comunicació i que quan no ens entenem és perquè estem als extrems dels estils, però que en cap moment hi ha mala intenció, no? Una cosa són les persones sàdics, manipuladores, fora. En condicions normals, si tu i jo no mos entenem, és perquè la millor tu te compres un cotxe perquè ets molt racional i mires totes les raons, i jo me'l compro perquè m'ha emocionat el color. I tu me diràs: com pot ser que et compres un cotxe pel color? I jo te diré: bueno, i tu, que tantes prestacions, i si tot són les mateixes, no? La incomprensió perquè tenim estils diferents. Me queda la idea de que quan tu tens un estil diferent de mi, no vas amb mala intenció, simplement que ets una persona diferent que jo i tu raones les coses i jo m'emociono davant les coses, que era un dels eixos, no? O al revés, l'altre eix, que hi ha persones reflexives, que per comprar-se un cotxe mirarien 50 concessionaris, i a l'actiu que sobre la marxa, per motius objectius o per motius emocionals, se quedaria en el primer cotxe que, que veuria que realment li agrada, no? Clar, aquí l'exemple del concessionari és molt, és molt limitat, però s'entén molt bé. Ara imagineu en coses més, més difícils, no? Que comprar un cotxe pot ser...
Sí, es pot extrapolar moltes realitats, perquè a més sempre ens ve, sempre que posem aquest exemple amunt la taula, ens ve al cap algú, alguna persona que funciona per impulsos, i d'altra, en canvi, és reflexiu, ha de tindre-ho tot controlat i prendre la decisió en la màxima informació possible.
Ja me'n recordo un amic meu, perquè per comprar, mos volíem comprar una bicicleta, i on vaig comprar la primera que em va agradar, i ell per comprar-se la bicicleta s'hi va mirar coses. Era un amic i ja estava bé, no? Però a vegades això mos genera tensions, no hi ha mala intenció. Jo no vaig a comprar-me la primera bicicleta per fastidiar-te tu, sinó perquè a mi ja m'està bé així, eh? Sobretot no posar males intencions quan tenim estils de comunicació diferents, vale? De l'Eric Berne, que era el meu heroi, de tota la seva filosofia o tota la seva pensament m'encanta, i és molt, molt, molt pràctic i mos ajuda molt. Me quedo en la necessitat que tenim les persones de ell diu carícies, però és el reconeixement, carícies no més físiques sinó verbals, no? El més important per una persona és que no sigui ignorada, no? Que se tingui en compte. Tots ens agrada, se va atrevir a dir a mitjans del segle passat, no? Que l'hambre de carícies, deia ell, no? És una necessitat bàsica per als éssers humans, tant com menjar, com dormir, com qualsevol altra necessitat fisiològica, hasta l'extrem de que sense carícies, reconeixement, sé que estàs aquí, comptes com a persona, l'espina dorsal se seca, és a dir, mos podem morir, sobretot els nens, no? I què és important? És important que les persones ens reconeguem, condicional i incondicionalment, és a dir, com a persona, estic content de que siguis amiga o amic meu, i condicionalment, pues t'ha quedat molt bé això que has fet, no? No mos fem tontos, allò és que si li dius lo faràs tonto a l'altra persona, no, no necessitats, jo entro aquí i ningú me mira ni ningú saluda, m'estàs ignorant com a persona. El reconeixement és simplement un bon dia, Rosa, com estàs, no? I és important, i a vegades penso que en aquest món tecnològic anem tots una mica d'autistes per la vida, i amb els telèfons i amb els auriculars i totes aquestes coses.
Sí, sí, molt allunyats de les relacions personals i afectuoses i directes.
I que són necessàries. Me quedo amb la idea de que la necessitat de reconeixement i reconeixem-nos a nosaltres i als altres és important.
Perfecte.
Després vam parlar amb el gurú de l'autoestima, la Natalie Branden, que em quedo també en dues coses. En un és que una frase seva que diu que de tots els judicis que formulem a la vida no n'hi ha cap tan important com el que formulem vers nosaltres mateixos, concepte que tenim de nosaltres mateixos, i que per a tindre una autoestima sana, que no és arrogància o soberbia o narcisisme, això no és autoestima sana, l'autoestima sana inclou 6 pilars, que parlàvem de 6 pilars de l'autoestima, que val la pena que els repassem perquè són importants, no?
Molt importants, i és un tema que és que, com bé apuntaves, Rosa, se confon amb la soberbia, amb la supèrbia, no?
Allò és narcisisme, allò és una patologia.
És molt necessari tindre confiança en un mateix i autoestima per això, per prendre
decisions.
Per estar
al mateix nivell que els altres. El soberbi se posa per damunt dels altres, l'insegur es posa per davall, l'autoestima, la persona en una autoestima sana se posa al mateix nivell. No és que creu ni millor ni pitjor que els altres, coneix les seves fortaleses i les seves febleses, i els altres també. Tu saps molt d'un tema i jo en sé d'un altre. Tu tens unes habilitats, jo en tinc unes altres. Tu tens unes inseguretats i jo també en tinc unes altres. Ens posem al mateix nivell. L'arrogant, el narcisista es posa per dalt, no és autoestima sana. Els 6 pilars eren viure conscientment, aquí i ara, ser conscient, el passat ha passat i el futur ja ho veurem. Acceptar-me a mi mateixa, la meva individualitat, tant les fortaleses i en les febleses. Assumir la responsabilitat de la meva vida, en aquest cas seria de potenciar les meves fortaleses i treballar les febleses, si em ve de gust i si em porten problemes a les fortaleses, perquè si no ja estic bé. Autoafirmar-me, que és l'assertivitat, poder defensar els meus interessos, expressar-me, els 5 permisos, pensar el que penso, sentir el que sento i buscar la vida el que vull buscar, autoreafirmar-me malgrat tu ho veigues diferent. Viure amb propòsit, el que ens deia Viktor Frankl, un sentit a la vida, hi ha algo que mos ha de fer aixecar del llit, cadascú el que sigui. Integritat personal, ser coherent, i integren un mateix, perquè és el que ens dona com la consciència tranquil·la, és el que ens fa que quan ens n'anem a dormir estiguem tranquils, malgrat les coses hagin anat més bé o més malament, però sempre dintre de la nostra integritat. Estos són els pilars per a fomentar una bona autoestima. Del Sir Ken Robinson ens deia que tots hem de trobar, que això aniria lligat a tindre un propòsit o allò que se mos dona bé la vida, hem de trobar el nostre element, que el nostre element és allí en convergeixen les coses que ens agrada fer amb les coses que sabem fer. Quan un li agrada fer algo que se li dona bé, és el no va mas, no? I que tots tenim aquest element. El que passa que moltes vegades no el sabem trobar, no? Este ben element, trobar-me allí, el que flueix, el que em surt de dins, el que sé fer bé, me dona a mi benestar, però també és una aportació que jo faig cap a la societat. Si a mi se me dona molt bé, jo que sé, investigar el càncer, ho estic aportant, però si se me dona bé fer riure la gent, també estic aportant coses a la societat, no? Cadascú, el seu element. I que per a trobar-lo, tres idees me quedo. Les tres idees són que si no estem preparats per equivocar-nos, mai se'ns ocorrerà res original, que hem de pensar de forma diferent, qüestionar-nos les coses, desenvolupar la intuïció i no donar les coses per fetes. I una molt important és que algú ha de creure en nosaltres, un mentor, un mestre, que ha vist en nosaltres allò que nosaltres no veiem, perquè mos reconeixerà, mos estimularà, mos facilitarà. Penseu que les persones que sempre han destacat en algun àmbit o que han sigut pioners o que han destacat, sempre la història és algú de petits que ha cregut en ell, algú que el va introduir en el tema, algú que va veure que tenia unes habilitats i les va saber reconèixer i estimular, eh? I quan ha arribat a gran tenen molt, molt treball fet ja, perquè des de petits han cregut en ells i se'ls han estimulat, amb el camp que sigui. Del Martin Seligman, i acabem, me quedo en que si bé s'aprèn la indefensió, és a dir, la sensació aquella de que faci el que faci les coses no aniran bé, caiquen en indefensió, també s'aprèn a l'optimisme, que és tot el contrari, és la tenacitat per buscar els objectius i arribar a les nostres metes malgrat els obstacles i les dificultats que anirem trobant-nos, la resiliència, el Viktor Frankl, fer front a la vida, no? I que això es pot aprendre, i que s'aprèn amb l'educació, i és molt important aprendre optimisme, no de no tocar de peus a terra, l'optimisme aquell de que veig la realitat i sé superar els obstacles que em vagi trobant a la vida, no? Molt important veure, veure els obstacles, no veure'ls, perquè si no els veig ens ho pegaré, ¿vale? Veure els obstacles, realista, però optimisme, pensant que aquests obstacles puc trobar les meves estratègies a la vida per superar-los de la millor manera possible, ¿vale? A partir d'aquí, si veieu, són ser persones que assumim el control i la responsabilitat de la nostra vida.
Sí, perquè tot gira al voltant
tot
de...
Tot és el mateix, dit d'una manera o dit d'una altra, no? I un dels permisos del Bucay que deien era un permís per buscar allò que necessito, no? El sentit de la meva vida, no? Allò que vull. I explicarem la història del buscador per acabar.
Perfecte.
La llegirem. Diu, esta és la història d'un home al que jo definiria com un buscador. Un buscador es alguien que busca, no necesariamente alguien que encuentra. Tampoco es alguien que necesariamente sabe qué es lo que está buscando. Es simplemente alguien para quien su vida es una búsqueda. Un día, el buscador sintió que debía ir hacia la ciudad de Camir. Es una adaptación de un conte oriental, ¿eh? No es del Bucay, una adaptación. Había aprendido a hacer caso riguroso de estas sensaciones que venían de su lugar de un lugar desconocido de sí mismo. Así que lo dejó todo y partió. Después de 2 días de marcha por los polvorientos caminos, divisó a lo lejos Camir. Un poco antes de llegar al pueblo, le llamó mucho la atención una colina a la derecha del sendero. Estaba tapizada de un verde maravilloso y había un montón de árboles, pájaros y flores encantadores. La rodeaba por completo una especie de pequeña valla de madera lustrada. Una portezuela de bronce lo invitaba a entrar. De pronto sintió que olvidaba el pueblo y sucumbió ante la tentación de descansar por un momento en aquel lugar. El buscador traspasó el portal y empezó a caminar lentamente entre las piedras blancas, que estaban distribuidas como al azar entre los árboles. Dejó que sus ojos se posaran como mariposas en cada detalle de aquel paraíso multicolor. Sus ojos eran los de un buscador, y quizá por eso descubrió aquella inscripción sobre una de las piedras. Abdul Tarek vivió 8 años, 6 meses, 2 semanas, 3 días. Se sobrecogió un poco al darse cuenta de que aquella piedra no era simplemente una piedra, era una lápida. Sintió pena al pensar que un niño de tan corta edad estaba enterrado en aquel lugar. Mirando a su alrededor, el hombre se dio cuenta de que la piedra de al lado también tenía una inscripción. Se acercó a leerla. Decía: Yamir Khalib vivió 5 años, 8 meses y 3 semanas. El buscador se sintió terriblemente conmocionado. Aquel hermoso lugar era un cementerio y cada piedra era una tumba. Una por una empezó a leer las lápidas. Todos tenían inscripciones similares, un nombre y el tiempo de vida exacto del muerto. Pero lo que le conectó con el espanto fue comprobar que el que más tiempo había vivido sobrepasaba apenas los 11 años. Embargado por un dolor terrible, se sentó y se puso a llorar. El cuidador del cementerio pasaba por allí y se acercó. Lo miró llorar durante un rato en silencio y luego le preguntó si lloraba por algún familiar. No, por ningún familiar, dijo el buscador. ¿Qué pasa en este pueblo? ¿Qué cosa tan terrible hay en esta ciudad? ¿Por qué hay tantos niños muertos enterrados en este lugar? ¿Cuál es la horrible maldición que pesa sobre esta gente que les ha obligado a construir un cementerio de niños? El anciano sonrió y dijo: Pues usted puede usted serenarse, no hay tal maldición. Lo que pasa es que aquí tenemos una vieja costumbre. Le contaré. Cuando un joven cumple 15 años, sus padres le regalan una libreta, como esta que tengo aquí, para que se la cuelgue en el cuello. Es tradición entre nosotros que a partir de ese momento, cada vez que uno disfruta intensamente de algo, abre la libreta y anota en ella, a la izquierda, qué fue lo disfrutado, a la derecha, cuánto tiempo duró el gozo. Conoció a su novia y se enamoró de ella. ¿Cuánto tiempo duró esta pasión enorme y el placer de conocerla? ¿Una semana, dos, tres semanas y media? Y después la emoción del primer beso, el placer maravilloso del primer beso, ¿cuánto duró? ¿El minuto y medio, dos días, una semana? ¿Y el embarazo y el nacimiento de su primer hijo y la boda de los amigos y el viaje más deseado y el encuentro con el hermano que vuelve de un país lejano? ¿Cuánto tiempo duró el disfrutar de esas situaciones? ¿Horas, días? Así vamos anotando en la libreta cada momento que disfrutamos, cada momento. Cuando alguien se muere, es nuestra costumbre abrir su libreta y sumar el tiempo de lo disfrutado para escribirlo ante su tumba, porque ese es para nosotros el único y verdadero tiempo vivido.
Genial.
Sí. Bueno, que cadascú traigui les seves conclusions, però en aquesta vida és important que disfrutem, que veiem les coses que realment són importants i que sense perdre la realitat de vista estem aquí i tots sabem les nostres responsabilitats i les nostres obligacions. Val la pena que no ens enfoquem únicament i exclusivament cap aquí, que puguem trobar temps de qualitat i temps de veritable, perquè no ens passi que només vivim 10 o 11 anys, no? Com a màxim. És una mica el missatge, no?, del benestar.
I doncs amb aquest missatge tanquem, no?, aquest cicle, aquesta temporada de les receptes pel benestar que ens has portat. Rosa, agraït tota la feina i tots els programes, i moltes gràcies per apropar-nos a aquestes receptes pel benestar i aquests autors.
És la meva gota d'aigua a l'immens mar. Espero que algú li pugui servir. Gràcies a vosaltres.
Bé, i ens retrobem, suposo, d'aquí uns mesos.
A veure.
El mes de setembre. Moltíssimes gràcies, Rosa, i fins una altra.
Fins una altra.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.